Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Falten sales d'oci nocturn a Barcelona? Va ser la pregunta d'un debat preelectoral organitzat per la patronal de l'oci nocturn FECALON i els representants de totes les formacions polítiques de l'Ajuntament de Barcelona. El que van coincidir tots és que en els últims 20 anys s'han tancat més locals dels que s'han obert i que hi ha espai per crear nous negocis a la capital catalana. Les patronals d'oci nocturn denuncien que els plans d'usos dels diferents districtes no donen resposta al model de lleure que demana una capital com Barcelona. És més, se senten perseguits tant per l'Ajuntament com per alguns col·lectius de veïns que volen una ciutat dormitori i no una ciutat amb vida. Això sí, una vida ordenada i respectuosa. Aquesta discotecafòbia de l'alcaldessa Colau impossibilita al sector l'obtenció de noves llicències recreatives i musicals. I què passa? Doncs això provoca una pèrdua progressiva d'oferta i l'abús de la via pública per part dels que no tenen on anar, és a dir, un increment dels botellons. Un altre dels dilemes històrics que arrossega el sector de l'oci nocturn és la convivència amb els veïns. En aquest sentit, el sector, la patronal, diu que tot sovint es construeixen habitatges o activitats poc compatibles al voltant de discoteques o sales de concert que ja estan en marxa. Aquestes decisions, a la llarga, expliquen provocant problemes de convivència amb els veïns de la zona. La solució no passa per posar una discoteca al costat d'un habitatge, però tampoc per posar un habitatge al costat d'una discoteca. Bona tarda, soc Carlos Losada i ara amb la Mar Puerto repassem notícies d'interès d'aquest matí de dimarts a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos. Comencem amb política perquè la Fiscalia demana que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya repeteixi amb uns altres magistrats el judici que va absoldre la mesa de Roger Torrent. El Ministeri Públic considera que la sentència va ser arbitrària, sense fonaments i allunyada de la realitat. A més, Llarena manté el processament de Puigdemont i la resta d'exiliats per malversació, desobediència o per tots dos delictes. Insisteix a rebutjar els desordres públics agreujats i diu que no cal suplicatori per emetre l'ordre nacional de cerca. De cara a les eleccions i en societat, les persones amb discapacitat intel·lectual estan reclamant unes eleccions accessibles que garanteixin el seu dret a vot. DINCAT, que és el representant del sector de la discapacitat intel·lectual a Catalunya, recorda que és imprescindible crear entorns electorals accessibles i promoure l'accessibilitat cognitiva en totes les fases del procés electoral. A tot això, també hem d'explicar que han augmentat les discriminacions per racisme i xenofòbia registrades a Barcelona el 2022. Mentre que el 2021 representaven el 30% de les queixes registrades, el 2022 són el 39%. Queixes principalment contra persones migrants que inclouen insults, menyspreu, humiliacions, amenaces o comentaris ofensius de retorn al país d'origen. I la UGT alerta que falta personal a la DGT de Tarragona i tem retards en els exàmens de conduir a curt termini. El sindicat diu que la situació és crítica i que s'agreujarà amb la jubilació prevista d'alguns empleats. A més, en salut, i per acabar, ja destaquem dades positives. La grip baixa i els diagnòstics són pràcticament la meitat que en el pic més alt de la temporada, i la primària n'ha diagnosticat 5.800 casos entre el 13 i el 19 de març pels gairebé 8.700 de la setmana anterior. La Covid, per la seva banda, també es manté estable amb 334 pacients ingressats i 7 persones a la UCI.
Gràcies, Mar. Tot això són notícies d'un dimarts, que és el primer dia de primavera, amb sol i cel serè com a protagonistes arreu de Catalunya. L'ambient els pròxims dies serà força agradable, amb temperatures sense canvis importants. Sortim a les carreteres. Marta Carbó, com està a hores d'ara a la xarxa viària? Bona tarda.
Bona tarda. Aquesta hora hem de destacar un accident a la Ronda de Dalt. Va tallar un carril a l'altura de Sarrià en sentit Llobregat i s'ha provocat aturades des de Vallcarca. A banda d'això, la resta de la xarxa viària, parlem de fluïdesa a aquesta hora. A més, estigueu atents a les vies que puguin estar afectades per la segona etapa de la Volta a Catalunya. De moment, això és tot. Us faré català de trànsit. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i 2:45, els Mossos d'Esquadra es veuen esquitxats de nou per ingerències polítiques, i és que avui el govern ha donat llum verda al nou decret d'estructura interna dissenyat per l'equip del conseller Joan Ignasi Elena i que no fa el pes ni als sindicats policials ni tampoc a l'oposició. Entre altres modificacions avançades aquest dilluns pel diari La Vanguardia figura el canvi de competències sobre les escoltes telefòniques que ara dependran d'una comissaria de nova creació i no de la policia judicial. Es tracta d'un tema sensible pels sindicats policials residencials que suposen frontalment aquest i d'altres canvis que ja s'han previst. El decret aprovat avui pel govern i que no passarà pel filtre del Parlament, almenys per ara, també aixeca polseguera entre l'oposició a la cambra catalana. Els més crítics, o el més crític, ha estat el líder d'Units per Avançar i exconseller d'Interior, Ramon Espadaler, amb qui ha parlat aquest matí la Clara Fernández.
Així és, Carlos. La cara visible d'Units per Avançar ha criticat durament la modificació d'un decret que, diuen, s'ha fet de forma individual i per les esquenes. Esperen que el govern pugui considerar alguns aspectes que titllen de preocupants dins d'aquesta nova organització policial. Ramon Espadaler, en unes declaracions a COPE, ha remarcat que no descarten portar al Parlament la suspensió de l'aplicació d'aquest decret. Aquestes han estat les seves paraules.
I de la nit al dia ens assabentem a través del portal de la transparència que el govern gira com un mitjó l'organització policial. Ens recorda molt aquella actitud tan dictatorial del propi conseller Elena d'Interior que va substituir 36 comandaments del cos de Mossos d'Esquadra. Tornem a estar en aquest escenari, però el govern ha obviat que no té la majoria parlamentària per tirar-se endavant. Per tant, nosaltres no tenim en absolut descartat portar algun dia al ple del Parlament doncs, la suspensió, la no aplicació d'aquest decret fiscal.
Sobre el canvi de competències en les escoltes telefòniques, que ara dependran d'una comissaria de nova creació i no de la policia judicial, Espadaler ha fet referència a una clara vulneració en el model.
Aquest és un punt que ens preocupa moltíssim, perquè és canviar el model, fer-lo molt més vulnerable, en definitiva. No? El decret preveu que hi hagi més gent que pugui ficar el nas per aquí entremig. Jo crec que això a la Fiscalia molta il·lusió no els farà.
L'exconseller d'Interior també ha mostrat el seu desacord amb l'increment de 100 nous comandaments policials, una decisió amb un important impacte econòmic. Amb el nou organigrama, Esquerra pretén deixar la seva petjada en els Mossos, amb la creació d'una regió policial virtual, una potenciació d'assumptes interns i un reforç de la Direcció General de la Policia, entre d'altres novetats.
Gràcies, Clara. I el titular d'Interior, Joan Ignasi Elena, acaba de donar detalls sobre aquesta reestructuració de la policia autonòmica qüestionada des de l'oposició al Parlament i també des dels sindicats dels Mossos. Sergi Tor, què ha dit Elena?
Sí, el conseller diu que és lògic unificar tots els equips d'escolta al crear-se una comissaria específica de tecnologia i comunicació que disposarà de tots els avenços. Elena nega que pugui haver-hi una possible tutela política amb aquest treball d'escolta perquè assegura que els responsables d'aquesta feina policial únicament poden respondre davant l'autoritat judicial.
La dependència d'aquests agents, que seran els mateixos, que seguiran sent els mateixos, no és a cap comissaria, és del jutge. És del jutge. I, per tant, dir que canvia la dependència o que hi ha una diferència entre la situació anterior i l'actual només pot respondre a la mala fe.
D'altra banda, el conseller Joan Ignasi Elena ha rebaixat les crítiques dels sindicats a una falta d'informació prèvia no al contingut del decret i afirma que pren nota i que vol millorar el diàleg amb els sindicats policials. Elena defensa aquest nou decret que substituirà l'actual de 12 anys de vigència com un pas per adequar-se als canvis en seguretat i també als canvis en la criminalitat i assegura que la seva implantació serà progressiva en la pròxima dècada.
I avui a COPE Catalunya i Andorra us estem parlant de la sequera. Una sequera que castiga Catalunya i que està portant els boscos al límit pràcticament. Amb la pujada de les temperatures, en qualsevol moment pot declarar-se un incendi de grans dimensions, tal com ens alerten les ADF, les agrupacions de defensa forestal i també els propietaris de boscos a Catalunya. Però no només això, sinó que el clima ja està complicant les tasques de prevenció que realitzen cada hivern i que dificultarà les tasques d'extinció. La falta de pluja està comportant o està comprometent diversos punts d'aigua que els bombers utilitzen per apagar focs. Alguns estan secs perquè depenen de fonts naturals, d'altres aquests enclavaments imprescindibles encara tenen aigua, però si es continuen assecant, les tasques d'extinció encara seran molt i molt més complicades i complexes. Els experts alerten que l'estat dels boscos és el propici perquè aquest estiu es visquin incendis catastròfics. Estem davant d'una amenaça real i que es pot resumir en dues paraules: emergència forestal. És així, Sergi?
Sí, un exemple, aquest cap de setmana l'incendi a Canejan, la Vall d'Aran, que ha tingut una incidència sobre 250 hectàrees i 3 edificacions de muntanya. 19 comarques del centre i sud de Catalunya ja estaven en situació d'alt risc d'incendis per la pujada de les temperatures. Des de fa una setmana ja és vigent la prohibició d'encendre foc a zones boscoses a tot Catalunya. Arrere, en COPE Catalunya i Andorra, Antoni Font, coordinador comarcal de l'ADF del Baix Llobregat, senyala que ja no s'ha d'esperar el juny per activar la prevenció d'incendis perquè aquests ja no són exclusius de l'estiu.
Que ja entrem a la campanya 2023 amb incendis, perquè aquest any passat, el desembre, per exemple, ja van haver dos incendis de més de 20 hectàrees. Podríem haver una del Perelló i una de la seva del camp. O sigui que encara no s'havia acabat la temporada 2022 o l'any 2022, que ja començàvem amb incendis al ple de desembre o gener.
Ara s'espera un abril amb pluges, però si el pròxim mes és sec, aleshores el risc de grans incendis a l'estiu augmentarà a nivells molt alts. La Generalitat ha convocat 240 places de bombers per aquest any. Aquest cos, les ADF i l'Exèrcit, són les tres eines per apagar els grans incendis. Font ha destacat el paper de les agrupacions de defensa forestal, formada per voluntaris sense ànim de lucre i creades al 1986.
Som al Baix Llobregat, tenim diversos parcs de bombers, llavors, bueno, estem més o menys a un 40, un 50% de vegades que arribem nosaltres primers i un 40-50 que arriben bombers, o sigui que més o menys anem a la part. Per exemple, el Penedès és al revés, el que hi havia pobles, que el parc de bombers més proper era Vilafranca, que estava a 25 minuts amb el camió de bombers.
L'any passat a Catalunya es van registrar 644 incendis, amb gairebé 6.000 hectàrees forestals cremades i 900 de no forestals. La Noguera, amb 2.700 hectàrees, i el Bages, amb 1.600, van ser les comarques més afectades.
Senyor Josep, president de Boscat, que agrupa els propietaris forestals de Catalunya, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, estem parlant avui de la sequera, dels incendis forestals, dels propietaris de boscos preocupats per aquesta llarga sequera. Com estan els boscos ara mateix, senyor Serra?
Bueno, doncs estan en un moment crític perquè ja portem ja 2 anys molt secs i aquesta tardor ha sigut molt seca i, a més, l'estiu passat vam batre rècords de temperatures. Els boscos, els arbres estan molt estressats perquè estan responent a uns períodes molt llargs de sequera i de temperatures altes que no hi estaven acostumats. I ens trobem que això que fa que estan molt debilitats i llavors a sobre s'hi posen plagues, hi ha molts llocs on hi ha molta mortalitat d'arbres, sobretot de pins, inclús el pi blanc, el pi que és més resistent que ho aguanta tot, doncs també en molts llocs també s'està morint. I això, doncs, si no s'arregla amb una primavera molt, molt plujosa, a l'estiu podem patir molt i molt i molt.
Vull dir que qualsevol espurna pot provocar una veritable desgràcia. Hem vist alguns incendis aquests dies. En fi, jo no sé si la paraula o el qualificatiu alarma és suficient o n'hi ha algun altre que ho defineixi millor.
Bueno, és que el problema és que ja venim de molt temps, que els boscos en aquest país es van deixar de gestionar ja fa molt temps per temes econòmics, o sigui, avui dia un propietari ni que vulgui no pot gestionar el seu bosc perquè és totalment antieconòmic.
Yeah.
I això fa que cada any anem acumulant més combustible als boscos. Els boscos, els últims 60 anys, han duplicat la superfície perquè s'ha perdut molta terra agrícola i, a més, cada vegada són més densos i a més, amb zones més contínues, això fa que hi pugui haver un gran incendi forestal perquè aquesta continuïtat en el paisatge i aquesta densitat fa que de seguida pot arribar a agafar unes dimensions i un potencial calorífic terrible que fa que els bombers estiguin totalment incapacitats a apagar-lo.
El govern té en marxa un pla per gestionar boscos. Què en pensa d'aquest pla?
Sí, és que està molt bé. Aquest any, precisament, s'han posat unes ajudes de prevenció d'incendis, que són les més importants dels últims, jo diria, dels últims 30 o 40 anys. Però és que, clar, ja venim d'un... Portem un retard que ja anem tard, per dir alguna cosa. Vull dir que està molt bé que ens hi posem, però...
Clar. Ja fem tard, no?
Estem fent tard. Ja. Però el problema és això, que ja venim d'un dèficit de gestió de fa molts anys i ara, clar, en 2 dies no ho arreglem.
No es pot arreglar.
A més, com que ja fa molts anys que s'ha perdut la cultura forestal, de gestió forestal, avui dia ja tenim un dèficit, o sigui, de gent per treballar als boscos.
Yep.
I llavors, ni que ara ens hi posem, ens falta també mà d'obra... Per fer aquesta feina.
I com és que no hi ha mà d'obra per treballar al bosc? Es paga poc? Quan es pot arribar a cobrar?
En bona part és pel tema econòmic. Avui dia doncs, no és la majoria de boscos de Catalunya. Doncs és fer una bona gestió forestal és deficitari. I clar, i la gent que ha fet només les accions a no ser que hi hagin ajudes, la gent només fa les accions en què pugui treure un rèdit, que et pugui treure una mica de benefici. Tot i així, cada vegada és més minç, perquè no arriben. Els costos han pujat molt, d'extracció també han pujat molt, tot i que la fusta ha pujat una mica aquests últims anys, però això encara fa que molts boscos a dia d'avui encara són molt poc rentables. I
no,
això fa que...
No troba personal per treballar, doncs.
I llavors què fa? Com que portem tant temps amb poca gestió forestal, doncs la poca gent que treballava als boscos doncs ha anat marxant cap a altres sectors o inclús cap a altres països on hi ha més demanda o més, o si més no, més paguen una miqueta més bé.
Aquí de mitjana quin sou podíem estar parlant al mes, senyor Serra?
Això se'm fa difícil, eh? No en tinc ni idea.
No tinc ni idea.
Però avui dia la gent que treballa a bosc es guanyen bé la vida, eh? Avui dia és una feina dura, però la gent que treballa bé i que poden mecanitzar, tot i que tenim un territori que és difícil de mecanitzar, però si pots mecanitzar això, avui dia la gent que treballa a bosc es pot guanyar bé la vida. El problema està en què... la gent no fa més gestió forestal perquè és antieconòmica.
El propietari del bosc en treu benefici de talar el bosc, o no gaire?
No. Jo l'any passat vaig fer una aclarida al bosc de casa meva i amb el que vam treure de fusta, que es va treure fusta i es va treure biomassa, doncs amb això encara no vam arribar a cobrir els costos d'aquesta extracció. Vull dir que ja li dic, la majoria de boscos de Catalunya, a dia d'avui encara, és més cara l'extracció que no pas el producte.
Molt bé, senyor Jusserra, president de Boscat, que agrupa propietaris forestals de Catalunya. Gràcies per atendre la nostra trucada. Esperem que plogui, que les previsions del temps siguin equivocades i que ben aviat ens vingui una tongada de pluges que sigui, això sí, abundant, però que no faci mal, eh? Senyor Serra, sí. Gràcies, bona tarda.
De tota manera, perdona, que una puntualització.
Sí.
Amb els incendis, sempre l'opinió pública sempre molt èmfasi amb la xispa, amb la ignició. I aquí el que hem de posar l'èmfasi, i amb tal com tenim els boscos avui dia, si la societat no entén que els boscos dels quals en depenem perquè per l'oxigen, per la fixació de CO2, pel control de l'aigua. Doncs si no entenem que la societat ha de contribuir a la gestió forestal per mantenir els boscos que siguin sostenibles, doncs això fa que, si no entenem això, que hi hem d'invertir.
Malament. Punts. Doncs amb aquest missatge del senyor Jusserra, li donem les gràcies per haver-nos acompanyat aquest migdia aquí a COPE Catalunya i Andorra. Gràcies, molt bona tarda, eh? I el sector turístic doncs, ja està mirant cap a la Setmana Santa i ho fa doncs, amb optimisme. Eh? Les previsions apunten que visitaran Catalunya uns 930.000 turistes, la major part catalans, i uns 200.000 provinents d'altres punts de la resta d'Espanya. Es tracta d'un 16% més de visitants que l'any 2019, que deixaran una despesa d'uns 260 milions d'euros aproximadament, com t'ho explica el Javier Sánchez.
Així és, Carlos, el turisme es reactiva amb força i es preveu que aquesta Setmana Santa fins i tot superin les dades prepandèmia. Així ho ha anunciat Marta Domènech, directora general del Turisme, durant la presentació del Saló B-Travel.
Que les pernoctacions es preveuen un total de 2.734.000 pernoctacions durant la setmana del 23, que això representa xifres un 21% superior al 2019 i un 14% superiors a les xifres del 2019. Dato molt important, dada molt important.
Costa Brava, Costa Daurada i Costa de Barcelona acapararan un 65% dels visitants catalans, mentre que un 11% apostarà pels Pirineus. El Saló del Turisme de Fira de Barcelona, B-Travel, obre portes aquest divendres i estarà obert fins diumenge. Comptarà amb 120 expositors i donarà el tret de sortida a la campanya turística, tant per als viatgers com de cara als professionals del sector.
I a Barcelona, el sindicat CESIF ha denunciat discriminació a les dones al cos de la Guàrdia Urbana. Ens han explicat que han de treballar amb pantalons masculins i que, si el volen canviar, han d'assumir el cost de comprar-se un femení o arreglar-se el seu, com t'ho explica el Carlos Remudo.
Des de fa més de 2 anys els hi assigna a les agents pantalons de tallatge i tall masculí, cosa que impossibilita que puguin realitzar bé la seva feina i que porten reclamant una solució des de fa molt temps. Eugeni Zambrano, portaveu central sindical independent i de funcionaris, ha carregat contra de Colau qui creu que és la responsable d'aquesta situació.
I no poden estar discriminades d'esta manera com les tiene este ayuntamiento, ¿no? Un ayuntamiento que hace gala de ser feminista, de hacer políticas pro en favor, en este caso, del género femenino, y luego todo es una gran mentira.
A part de la gran incomoditat que suposa per a aquestes agents treballar en pantalons masculins, també cal afegir-li que si es volen canviar o arreglar aquests pantalons, els hi suposa una despesa econòmica que ronda els 90 euros i que han d'assumir elles mateixes. Un problema que afecta unes 560 agents de la Guàrdia Urbana i que representen el 16,6% de la plantilla del cos. Eugeni Zambrano troba dues solucions per a aquest problema.
Que le venga una imposición desde Inspección de Trabajo, lo cual esperamos y deseamos, y la otra, evidentemente, que tiene que haber un cambio de gobierno, ¿vale? Que no esté ni Ada Colau ni Jaume Collboni.
Una situació que des del cos de la Guàrdia Urbana esperen posar fi el més aviat possible.
I Carlos, a Sant Pere Pescador, a la comarca de l'Alt Empordà, s'ha detingut un hoteler per explotar un treballador estranger amb jornades de 12 hores continuades. L'home dormia en un magatzem i els dies de descans havia de netejar la casa del seu cap.
La Policia Nacional ha detingut un empresari hoteler i l'ha encarregat a l'establiment. La víctima era un estranger que vivia compartint habitació en un espai reduït que també era el magatzem de manteniment i la bugaderia de l'hotel. El treballador feia jornades laborals d'entre 10 i 12 hores sense descans i havia d'estar disponible a les 24 hores del dia per les necessitats dels clients. A més, segons fonts policials, l'hoteler li donava 3 dies lliures cada 2 setmanes, però en realitat 2 dels 3 dies els ocupava netejant el domicili de l'empresari a Barcelona. A l'estiu, a més, havia d'anar a Eivissa a netejar un altre habitatge.
Ho diuen les patronals del sector, polítics també, partits polítics i els mateixos joves. Falten locals d'oci nocturn a Barcelona. El dèficit és especialment evident quan es parla de discoteques per a públic adolescent, és a dir, menors de 18 anys. Els propietaris de bars musicals i discoteques, encara molt tocats per les fortes restriccions de la pandèmia, lamenten les dificultats que posa l'Ajuntament de Barcelona per tramitar llicències i recorden que els últims anys han baixat la persiana uns 130 locals per culpa de la crisi, els lloguers inassumibles o els canvis de costums que ens ha deixat la pandèmia. Amb locals d'oci nocturn tancats, doncs, barra lliure per als botellots, una alternativa per a molts joves amb les butxaques escurades, sense gaires opcions de divertir-se i sense cap tipus de control, Yolanda Canales.
Segons la patronal de l'oci nocturn, només a Barcelona hi ha un dèficit de 100.000 places d'aforament, perquè s'ha de fer front a la demanda de la pròpia ciutat, també d'altres municipis de l'entorn que no tenen o bé és escassa l'oferta d'oci nocturn i també del turisme. Ho ha explicat el secretari general de FECALON, Fernando Martínez, que diu que no es tracta només de grans espais, com discoteques, sinó també d'altres més petits.
No se trata de discotecas macro, sino se trata de diferentes pequeños locales que podamos tener, como puede ser un pub, como puede ser un karaoke y como pueden ser diferentes necesidades que vamos a existir. Y la ciudadanía los pide y que son necesarios, porque el joven, recordemos que después de la pandemia ha salido muy afectado.
I és que en els últims 20 anys han tancat uns 200 locals, alguns d'ells emblemàtics, i la pandèmia i la crisi econòmica no han fet més que empitjorar la situació. Però tampoc ajuden les administracions, com l'Ajuntament de Barcelona. En aquest sentit, diu Martínez, cal un pla director.
Hay que hacer un plan director de la ciudad de Barcelona y sobre todo tenemos que discutir qué modelo de ocio queremos en la ciudad. Yo aconsejo y recomiendo que miren ustedes todas las llamadas que hay de vecinos a la Guardia Urbana por toda esta problemática de comportamientos incívicos. Por lo tanto, vuelvo a insistir, no somos el problema y somos la solución a un ocio regulado, reglado, inspeccionado, evidentemente, pero no de esa forma desproporcionada.
Martínez diu que els joves demanen que hi hagi més oferta i, com no la tenen, sovint proliferen els botellots o les festes il·legals a habitatges, per exemple. Però veritablement és així? Hem preguntat a alguns joves i ells creuen que té més a veure el preu de les entrades als locals d'oci o de les consumicions que no pas que hi hagi poca oferta.
Las entradas a las discotecas son muy caras, las copas en los locales nocturnos también, y los jóvenes prefieren estalviarse un dinero que no tienen y hacer botellones por la calle que ir a una discoteca y dejarse todo el dinero que tiene en la cuenta.
En general, yo creo que hay bares y locales por el estilo suficientes. Si los jóvenes van más de botellón, yo imagino que es más por los precios. Es más barato comprar una botella en supermercado.
Des de la Fecalón, en tot cas, creuen que Barcelona ha d'apostar per un model d'oci de qualitat com tenen altres ciutats, com ara Madrid o Berlín.
Saludem ara el senyor Joan Sanz, que és director comercial de Twenties Barcelona. Senyor Sanz, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Aviam, vostè coneix molt bé els joves que surten de nits. Del que estem parlant avui, tenen poques opcions d'oci nocturn per passar-s'ho bé la joventut aquests dies a Barcelona?
Bueno, una mica el que ha estat passant en els últims anys, sobretot a la zona de Barcelona i perifèria, és que tant l'Ajuntament com els ajuntaments annexos a l'àrea metropolitana no donen llicències per poder obrir més espais d'oci nocturn. Això fa que els afortunats que tenim actualment un local d'oci nocturn a Barcelona, o en aquest cas el nostre club, que és el centre de Barcelona, doncs realment tenim poca competència, que per una banda és positiu per nosaltres com a negoci, però a la vegada pel sector en general de l'oci nocturn converteix i deriva a que al final els joves doncs, acabin buscant alternatives que segurament no són tan ordenades com és l'oci nocturn controlat.
Joan, pocs locals, poca oferta, per tant, lamentablement, arribem als botellots, no?
Sí, exacte, és això, que al final la conseqüència de no donar més llicències només desenvolupa una societat, una joventut molt menys controlada, que no passa per la normativa, que, per exemple, pot tenir un espai d'oci, no només discoteques, sinó sales de ball, bars, etcètera, que tampoc es concedeixen llicències d'aquest tipus. Al final, la limitació de cedir aquest tipus de llicències i que al final es converteixi en una zona que al final l'Ajuntament de Barcelona i Rodalies doncs, no volen incentivar aquest tipus d'oci, el que provoca al final no és que els joves deixin de sortir, que és una mica, em sembla, el seu objectiu primari, sinó que al final el que deriva és que els joves acabin sortint amb espais o amb llocs que no estan normativitzats, com pot ser una discoteca, que són espais que no estan homologats, a més a més, i que al final doncs deriva doncs, a vandalisme i a actes que estan un poc una mica fora de la mateixa llei, com el cas del Botellón, o coses així, que sobretot vam veure el pico d'increments d'aquest tipus d'oci durant l'època de pandèmia, ja que vam estar tancats gairebé 18 mesos.
Ja que parles de la pandèmia, a partir de la pandèmia heu notat una certa tendència a no donar llicències, a tancar locals. S'ha accentuat aquesta, podríem dir, persecució cap a l'oci nocturn per part de l'Ajuntament?
No diria que s'ha accentuat, perquè realment sí que hi ha una congelació de donar llicències de fa molts anys, fins i tot prèvia a la pandèmia, però sí que és veritat que una mica la pandèmia ha servit per donar peu i per donar una mica de visibilitat a que l'oci nocturn al final doncs, era una alternativa normativitzada per als joves. I durant la pandèmia, que no hem pogut obrir doncs, a causa de les restriccions que hi havia de la Covid, etcètera, doncs s'ha vist molt clarament com no podien... els joves seguien sortint de festa i ho feien a la mateixa quantitat, a la mateixa mesura, però sense estar controlat per un espai d'oci nocturn, doncs, lògicament, que hem de complir una sèrie de normatives. Aleshores, crec que la pandèmia ha demostrat que l'oci nocturn controlat és una solució viable per poder tenir una joventut sana, una joventut controlada, i, sobretot, que hi hagi un oci nocturn i una festa que es realitzi pels joves que estiguin en un lloc segur. I una vegada passada la pandèmia hem tornat una mica a la situació d'abans, de no cedir més llicències, de no ajudar l'oci nocturn, o sigui, hem tornat a ser criminalitzats tant per la Generalitat com per l'Ajuntament de Barcelona.
I en moltes ocasions, Joan, amb l'excusa ara dels veïns, no? Tanta mala relació hi ha entre els veïns i els locals d'oci nocturn o se'n fa un gran massa a vegades?
Nosaltres, per exemple, que estem al centre de Barcelona, perquè estem al carrer Rosselló en Balmes, no tenim problemes amb els veïns, nosaltres. O sigui, tenim zero. Sí que és veritat que hi ha molta gent, per exemple, de la zona de Ciutat Vella, que es queixen de les discoteques que hi ha a la zona del Port Marítim, però al final aquestes discoteques, al final la quantitat de gent que vol sortir és la mateixa. Aleshores, si tu elimines aquesta zona que està una mica perifèrica, el que és la zona de veïns, etc, com és la zona de les discoteques del Port Olímpic, aquí és una zona una mica més perifèrica, l'elimines, com vol pretendre fer l'Ajuntament de Barcelona i el concejal de Ciutat Vella, al final l'única cosa que aconseguim és portar tota aquesta gent a la zona del centre de Barcelona, portar tota aquesta gent a restaurants, a altres locals d'oci i que generi doncs un descontrol total, perquè nosaltres al final els locals que ara mateix estem al centre de Barcelona tenim un aforo limitat, el tenim ple gairebé tots els locals de la zona del centre de Barcelona, estem plens tots els dies, i tenir aquestes zones perifèriques ens ajuda una mica doncs a desatascar, que diríem en castellà,
esponjar una mica. Clar. Joan, l'Ajuntament, creus que està dibuixant, l'Ajuntament de Barcelona, està dibuixant una ciutat, una capital catalana, com una ciutat dormitori amb totes aquestes restriccions que hi ha en marxa?
Les restriccions que intenta posar l'Ajuntament de Barcelona, a part de que volen crear una ciutat sense turisme, sense o sigui, que només es tingui en compte els veïns, i en certa mesura, perquè al final...
Alguns veïns.
Alguns veïns, només els que ells els interessa. I al final, nosaltres, per exemple, que també som veïns de Barcelona, nosaltres treballem en l'oci nocturn. I el mateix cas passa amb els restaurants, que també tenim restaurants, i ens passa que doncs, les terrasses estan criminalitzades, i en places com la de, com les de Plaça Catalunya o del centre, que han arribat a augmentar un 900%, aleshores no sé ben bé quina és la política econòmica que vol fer l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, no només criminalitzarà l'oci nocturn, sinó al final tots els sectors econòmics i que són el cor de la ciutat, perquè al final no hem de deixar de tenir en compte que Barcelona és una ciutat turística, Barcelona ho és i ho serà sent una ciutat turística, i posar traves en el camí només perjudica directament el negoci que tenen doncs, les petites empreses com nosaltres. Al final, els ciutadans de Barcelona treballem a Barcelona, volem viure a Barcelona, volem conviure amb la gent que no només és de Barcelona, sinó també amb els estrangers, que són els que al final fan que els nostres negocis doncs, fluctuïn i hagin arribat a fer que la ciutat de Barcelona sigui una ciutat internacional. I no entenc molt bé la política aquesta que està fent fer des de l'Ajuntament.
Bé, veurem què passa, Joan. D'aquí a poc venen eleccions municipals, veurem si hi ha un relleu o no a l'alcaldia i si hi ha un gir amb tot això plegat d'aquestes, podríem dir, restriccions i persecució ja històrica cap al sector de l'oci nocturn a la ciutat de Barcelona. Joan Sanz, director comercial de Twenties, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquest migdia. Bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Molt bé, arriba el moment ja de fer una petita aturada per publicitat i després no te'n vagis perquè t'explicaré que són els hotels només per adults. No te'n vagis.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los referentes de la radio deportiva.
Esta Semana Santa vive una experiencia única.
Devoción, procesiones, arte y tradición en las calles. Desconexión en la naturaleza, sabor en las rutas del vino y descanso en las posadas reales.
Estás a un paso de la Semana Santa en Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más Móvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Más móvil, ahorra, sin más.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Abans de la publicitat et preguntava si estàs al cas de que són els hotels només per adults i quines són les seves avantatges. Doncs atén el que t'explicarà la Mar Puerto sobre aquests establiments amb molta calma i gens del bullici dels més petits.
Bona tarda, Carlos. I sí, és així perquè aquests hotels busquen atraure els viatgers que volen un ambient molt més tranquil i relaxat durant el seu viatge. I això moltes vegades inclou activitats com ara sopars, degustació de vins, tractaments d'espa i també entreteniment nocturn. L'estada sí és cert que normalment és més cara perquè busquen més luxe, calidesa i experiències, però no acostuma a importar si realment el que busquen és això. En el seu origen, el concepte es dedicava a parelles provinents dels Estats Units que buscaven vacances sense mainada per tal de descansar i normalment eren majors de 30 anys. Però encara es manté això així? Doncs nosaltres li hem preguntat al Cristian Lagos, que és propietari de l'hotel Antonio Lodge de Sitges, i això és el que ens explicava.
Tenemos de todo un poco, de personas mayores jubiladas a jovencitos de 20 años, bueno, de todo un poco. Nosotros las tarifas son iguales, que un hotel normal. Bueno, es un ambiente un poco más tranquilo. Nuestras restricciones las tenemos, bueno, ya hace mucho tiempo, que sí, algún fin de semana, oye, tenemos gente que vuelve o lo que sea, y oye, vengo con mi hijo, pues hacemos excepciones. Que normalmente intentamos no aceptar, pero oye, también podemos hacer excepciones alguna vez, pero normalmente no.
Així doncs, ni nens ni mascotes, cap de les dues. Allà la gent va a buscar tranquil·litat i res els hi pot interrompre aquest descans.
Sabemos que los niños hay momentos de que son un poco inquietos y mira, que puede molestarle a uno o a otra persona, pues buscamos eso de que la gente que venga esté tranquila, de que bueno, estarán solos en parejas y ya está.
I vosaltres sou més d'anar a aquests hotels on li adults o per contra no us incomoda veure aquests nens i nenes corretejant pels seus espais? Doncs hem de dir que el punt positiu en aquest cas és que hi hagi hotels per tots els gustos i preferències. Així tothom pot escollir on vol anar a passar les seves vacances.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Balloni, molt bona tarda.
Hola, Carlos.
Aviam, a les 3 i 5, Esports Cope, encara hi ha ressaca del clàssic
sí,
Barça-Madrid.
Déu-n'hi-do, sí, sí. Encara li donarem alguna volta més al clàssic del que significa pel Barça amb Lluís Carrasco, el publicista responsable del famós Ganes de Volver a Veros. I a Madrid es parla molt del VAR i de com es tiren les línies del fora de joc. En parlarem també de la situació a l'Espanyol, més sobre el futur de Diego Martínez, que seguirà la banqueta de l'Espanyol, i parlarem avui també de futbol femení, que el Barça disputa el partit d'anada dels quarts de final de la Champions al camp de la Roma a partir de les 9, partit que es podrà seguir per cope.es i aplicacions.
Molt bé, tot això a les 3 i 5 Esports Cope, i com sempre recordeu, a les 7 de la tarda, la Linterna Cope Catalunya Andorra amb la Montse Rodríguez. Segueix migdia, com sempre, Pilar García Muñiz i Àngel Correas ens segueixen explicant tot el que t'interessa, que vagi bé i que tinguis molt bona tarda.